Catalunya Ràdio. Som podcast.
Catalunya Àudio.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
La recuperació socioambiental dels rius i els seus entorns requereix, per part de les administracions públiques, projectes que impliquen la participació de molts professionals i fortes inversions econòmiques. Però res de tot això no té cap sentit si el ciutadà no té consciència del que s'està fent i no s'apropia d'aquests espais en una actitud d'harmonia i participació activa en aquestes millores, ja no només a títol individual, sinó també a través de l'associacionisme i, molt particularment, del voluntariat mediambiental.
Us parlem de Voluntarrius, un projecte de caracterització dels grups de voluntariat ambiental en l'àmbit fluvial que evoluciona des d'una experiència anterior de l'any 2016, Viu la Riera, que en aquella ocasió implicava l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona i alguns professors de la UIC Barcelona.
Ara, amb Voluntarrius, és justament una d'aquestes professores, l'arquitecte de la UIC Barcelona School of Architecture, Marta Benages, qui lidera la recerca, amb la participació de Pere Vall i els investigadors Enric Pol i Tomeu Vidal de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
El propòsit inicial és conèixer l'experiència personal dels voluntaris, tal com actuen a dia d'avui a Catalunya, i tot seguit el disseny de processos participatius adreçats a la preservació dels entorns fluvials des de l'autogestió i la iniciativa ciutadana de baix a dalt, tot atenent la Directiva Europea del Marc de l'Aigua, que reconeix la dimensió social dels rius i promou aquesta participació activa de la ciutadania en els plans de gestió fluvial.
La recerca va permetre identificar més de 900 voluntaris que col·laboren en 43 grups ambientals locals. També s'han identificat 36 centres educatius que col·laboren amb activitats de voluntariat ambiental i 53 centres excursionistes que actuen com a agents locals de reconeixement i sensibilització sobre l'entorn natural local. Entre les motivacions per l'adhesió a un grup de voluntariat en destaca el desig de millora o preservació de l'entorn natural, però també la voluntat de col·laborar amb altres persones i, finalment, l'interès per aprendre. Els autors han detectat que algunes persones decideixen fer-se voluntàries arran d'una experiència negativa viscuda en relació amb la degradació del medi ambient, i això podria explicar que les tasques que desenvolupen predomina la restauració ambiental, però també abunden les persones motivades per una actitud més passiva, com és l'observació ambiental.
Ara per ara, han estat analitzant els factors personals que han portat aquests ciutadans a la Conca del Besòs a implicar-se activament en la gestió i la preservació del riu.
Salutacions, Marta Benages. Un plaer tenir-te a la Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Encantada, jo també. Gràcies.
Feina centrada, primerament, en el que podríem dir la conca del Besòs o la llera del Besòs, que no és només el riu Besòs, sinó tots els seus afluents, no?
Sí, exacte. Jo, tot i que vaig estudiar arquitectura, sempre m'ha interessat més els temes de paisatge. De fet, vaig estar un any fora a França a una escola de paisatge, i no sé si per la influència francesa o perquè d'alguna manera jo portava dins, també em ve tota aquesta vessant més social del paisatge, de com la gent utilitza aquests entorns. I els rius em semblava un espai especialment interessant, tenint en compte que no fa tants anys estaven molt contaminats, molt bruts, i que progressivament, gràcies a l'impuls de les administracions, s'estan millorant. Llavors això té com efectes positius i negatius, no? El positiu a priori és que la gent els ha tornat a mirar, s'ha tornat a acostar, però els riscos, per no dir-li negatius, és que també s'hi faci un abús d'aquests espais, no? I segurament la situació de confinament ha portat també abusos abusius sobre aquests espais. Com a espais naturals, que és el que és un riu, no com a parcs urbans, que és el que sembla que a vegades acaba passant, o si ho és així, que siguin espais molt, molt puntuals. I jo no dic que no sigui correcte en espais com Sant Adrià del Besòs o Santa Coloma, que per necessitats d'espai, doncs, la llera del riu Besòs fa aquest doble joc, no? Un cantó més natural i l'altre parc. Però Conca amunt, que és on jo he desenvolupat més el meu àmbit de treball, el tronc de la Riera de Caldes i els altres afluents, el Ripó i el Congost, el Tenes i el Mugent, sí que són espais encara amb molt valor natural, i el projecte intenta caracteritzar aquests tipus de grups que fan, podríem dir-li, voluntariat ambiental en l'àmbit fluvial. És difícil de separar, perquè
qui
fa voluntariat ho fa en molts àmbits.
Que es veu en xifres, no? O sigui, no és el mateix el voluntariat social que el voluntariat mediambiental, i les persones que s'interessen per aquest tipus de voluntariat mediambiental tenen unes inquietuds molt particulars que no es poden equiparar exactament amb el que és el voluntariat social, no?
Efectivament, el voluntariat social a Catalunya és molt potent, fruit també de temes culturals, d'associacionisme i tot això.
I en canvi, el voluntariat ambiental, per les dades que surten d'aquest estudi, estaria molt motivat per un sentiment de responsabilitat moral, més que no pas com una afició o com una necessitat anímica, no?
El voluntariat ambiental tindria una tendència creixent, tot i que estem bastant per sota de ràtios europees. Sortien informes recents, em sembla que del 2019, no sé si del 2020, que estem al voltant del 8,7 de població major de 18 anys que fa voluntariat ambiental.
Aquí a Catalunya.
A Catalunya. Envers el 20% a Europa, més o menys. I estem doncs, bastant a la cua quan, precisament, totes aquestes noves polítiques europees, quan parlen de participació, no s'imagina una participació de, diguem, la teva opinió i ja està, sinó anem a impulsar processos més llargs en el temps que acabin comprometent a la gent amb el seu entorn. I no només organitzar debats o tallers amb els de sempre, diguéssim, sinó amb més població i per consolidar grups estables de conca, no? Que no siguin poques entitats, sinó que siguin grups que puguin fer, una altra paraula que utilitzem també és quasi com l'Observatori Ciutadà, no? Mai podràs, com a Agència Catalana de l'Aigua, tenir el detall del que està passant en els teus àmbits fluvials de la mateixa manera que si te'l diu el veí que el veu cada dia, com a mínim dues vegades al dia. No?
Molt bé, doncs l'estudi mostra que un 63% tenen estudis universitaris i que un 68% està implicat en més d'un grup de voluntariat. Per tant, demostren un elevat grau d'implicació social i que un factor molt determinant són els vincles que s'han creat amb l'entorn natural durant la infància, sigui jugant o fent activitats familiars, o sigui que és un vincle molt sentimental.
És un vincle sentimental, a lo millor ell recorda o ella recorda de petita que el pare li portava allà o l'avi li explicava que s'havia banyat. En canvi, potser aquestes poblacions més de l'àrea metropolitana més densa, tocant a Barcelona, a lo millor ens trobem grups que sorgeixen quasi des del conflicte, no? De dir, és que abans de que ens...
És una consciència més adquirida generacionalment, no?
Exacte, diguéssim. I més recent potser per un impacte negatiu.
I a l'estudi observeu que, bé, per una banda, és un tipus de voluntariat molt consolidat, o sigui que la majoria són persones que fa com a mínim més d'un any que estan implicades, però també que el grau de mobilització és més alt a les àrees més poblades i on la pressió urbana causa clarament aquest impacte negatiu en el medi ambient.
En el moment en què les persones participen en aquest tipus d'activitats, indirectament s'estan arrelant al seu territori. És a dir, estem aconseguint enfortir vincles doncs, més d'identitat, tant a nivell de resiliència social, perquè també són tipus d'activitats que no són solitàries, són sempre activitats amb grup d'altres persones que més o menys tens afinitats. No? Aleshores, això et fa com més fort, diguéssim, a nivell social, perquè tens vincles. Físicament també ets més actiu, perquè moltes de les activitats impliquen això, exercici físic, contacte directe amb la terra... I tot això hi ha estudis també que demostren que té al final un augment en la qualitat de vida perquè hi ha més benestar físic, com et deia, però també emocional i psicològic. O sigui que creiem que de rebot genera un impacte favorable en la salut pública. Per tant, no només és l'impacte que pot generar en la gestió ambiental per aquestes formiguetes, no?, que a poc a poc poden anar fent coses, que evidentment mai serà el mateix que l'administració pública amb els recursos que posa, però també l'impacte positiu en salut pública i buscar que la participació acabi empoderant. O sigui, acabis parlant de que vale, hem fet aquest procés i ara ja no només gestionem des de dalt, sinó que estem cogestionant des de baix i des de dalt.
Bé, i més enllà d'aquest manteniment, fins i tot hi ha una tasca aquí de vigilància social que, bé, jo no sé si això pot ser contraproduint perquè de vegades pot portar conflictes entre veïns que et diuen, no, no, però tu qui ets per dir-me a mi que jo no puc tirar un paper aquí al costat del riu, no? Aquesta mena de coses, no?
Sí, sí. Aquest cas no me l'he trobat. Sí que parlant amb voluntàries de Caldes de Montbui, que per són un grup molt potent allà, que treballen molt el tema de la neteja, no han tingut mai problema de qui ets tu per dir-me això, però sí que els he dit, uf, què vas a fer aquest dissabte? Vas a netejar la merda, em perdó, que tiren als altres. I que sí que a vegades...
Que no tens res millor a fer, no?
Et veuen com un extraterrestre. Però la vigilància social aquesta que has comentat és un fet, és a dir, al final tota aquesta gent quan està en aquests espais indirectament augmenta la seva preservació perquè és molt raro, que si veus algú que està netejant un espai, tu vagis al darrere i tiris algú.
Bé, hi ha de tot, eh?
Hi ha de tot.
Molt bé, Marta Benages, doncs que vagi molt bé.
Perfecte, gràcies.
Salut, adéu. Adéu.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.